parlar de futbol.
Gemma Herrero, bon dia.
Hola, bon dia.
Toni Padilla, com anem?
Molt bon dia.
T'he vist que a Twitter estaves seguint amb intensitat la conversa de fa una estona amb el Carlos Cuevas, Toni?
Sí, molt bona gent el Carlos. Tenim alguns amics en comú i és un d'aquests joves actors que m'agrada quan parla perquè sempre aprens coses.
Ha explicat coses molt interessants el Carlos avui, jo crec.
Molt, moltíssimes veritats d'aquestes coses que donem per fet, i és bo veure que puja aquesta fornada forta d'actors amb moltes ganes de canviar les coses, malgrat que sigui un sector que ho està passant tan malament.
Uh-huh. Escolta'm, Gemma, has après a menjar i a beure amb mascareta aquests dies a les terrasses o no?
He ido poco a terrazas, ¿eh? No te lo vas a creer. Ahora, justo cuando me dejan ir a terrazas, voy poco. Yo,
pues,
no me
entiendo. Pues eres la reina de las terrazas.
Lo sé, pero es que están llenas de gente tomándose cortados y poleos. Y no, me entallo un tallo, porque además veo a mucha gente apelotonada y me entra como un poco de... Que no. He ido poco, pero vamos, cuando me he sentado a tomar el vermut, pues básicamente lo que hago es quitarme la mascareta, claro. Uh-huh. He hecho el gesto, es así, el gesto este imbécil de que parece imbécil, quiero decir, de ir a beberme el vermut con la mascareta puesta y pensar, hostia, a que me la tiro por encima.
Això ens ha passat a tots aquests dies, eh? Això ens ha passat, jo crec que també, vull dir, a l'hora de menjar un gelat tampoc és fàcil, eh? Menjar un gelat al carrer en ple amb mascareta, vull dir que són aquestes coses que hem d'anar aprenent aquests dies. Padilla, crec que tu avui ens portes un tema relacionat amb el romanticisme en temps de pandèmia.
Sí, podem dir-li romanticisme, podem dir-li una altra cosa. Crec que tots, d'alguna forma, sabem algun cas d'algú, si no potser nosaltres mateixos, que hem trencat en algun moment algunes de les normes del confinament. Ja sigui per veure un amic, per veure un familiar, és a dir, crec que trobar la persona que ha estat 100% impecable costa molt. Hi ha bastants casos de persones que justifiquen haver trencat les normes del confinament. No en fem apologia, està mal fet, però hi ha gent que ho justifica per amor. I on diem amor podem posar-li una altra paraula, passió.
Por sexo.
O per sexe, òbviament. Gràcies per traduir-me les intencions. I he anat tirant veus a amics, a grups d'amics, que m'expliquessin anècdotes de persones, de quins són els trucs que han trobat en aquestes fases de que el confinament era més fotut, perquè, clar, imagina't les parelles que algú és de Granollers i la seva parella és de Badalona. Com ho feien per veure's? No podien, no? Mm. Doncs, per exemple, m'he trobat casos de fer veure que treballen. És a dir, una de les tàctiques que s'ha utilitzat bastant és gent que té la capacitat per expedir documents que acrediten que algú està treballant per una empresa per facilitar així el moviment i llavors trobar-se a oficines o a pisos per treballar d'una altra forma. És a dir, d'alguna forma, si així et trobo a la policia, on va vostè? Mira, vaig a treballar a aquesta empresa, tens un document, i falsificant aquests documents hi ha hagut gent que ha aconseguit tenir relacions carnals i m'expliquen el cas
relacions
de...
Relacions carnals, com són, eh?
És que estem en horari encara molt pulcre.
Molts eufemismes fa servir el Padilla.
Treballar de otra forma.
Sí, treballar de forma horitzontal, en aquest cas. Que m'expliquen el cas també de gent que obre oficines que estan tancades perquè tothom utilitza el teletreball perquè sigui l'escenari de les trobades furtives.
Escolta'm, Padilla, quan tu dius que tens coneguts que ho han practicat, això, com de coneguts són? Són familiars, són amics, són companys de feina?
Eres tu?
Mira, un d'aquests casos, jo no, perquè visc amb la meva dona, per tant no tinc aquest problema.
Problema
però
resolt.
Sí que tinc un molt bon amic, que ha estat protagonista d'una d'aquestes anècdotes, perquè el confinament l'ha agafat amb la seva parella a una altra ciutat, i ha estat un tema que ens ha tingut molt distret, i finalment aquí ha aconseguit que amb l'excusa del treball tenir el retrobament, i des de que s'ha retrobat amb la seva parella l'hem perdut, ja no hem pogut parlar amb ell, no sé què deu estar fent. Mm. I ens està escoltant que es manifesti, que l'enyorem una miqueta. I els altres, en aquests casos, els casos de la gent que obre una oficina que està tancada perquè tothom fa teletreball, m'ho ha explicat un amic, un excompany d'estudis, que ha passat a la seva família. Mm-hmm. És a dir, però és que n'hi ha molts de casos, eh? Fins i tot el tema de la gent que utilitza els lavabos públics per tancar-s'hi dins.
Què dius?
I m'ha explicat en el cas de un jove que comparteix pis amb altres companys, pis molt petit, quatre persones, no té intimitat, i la seva parella viu a l'estranger. Mm-hmm. La seva parella viu al Regne Unit. Llavors, va a lavabos d'aquests que fiques monedes, es tanca dins i fa trucades, pujarem tot amb la seva parella per tenir la intimitat en un lavabo públic que no pot tenir a casa.
Perdona,
que és una imatge absolutament desagradable.
Si té més intimitat en un lavabo públic que a casa seva, té un problema greu aquest amic teu, eh?
Però, Roger, és que hi ha pisos molt, molt, molt petits.
No, sí, ja ho sé. El que passa és que un lavabo públic és qualsevol cosa menys un lloc íntim, eh?
Que, però moltes de les persones...
Huelen fatal.
Sí, sí, clar.
Correcte, i moltes de les persones que han compartit pis sabem que un dels grans problemes són els lavabos que no tenen un pastell per tancar la porta i que s'escolta tot, per tant...
Sí, clar, escolta, no cal ser més explícit ja amb el tema dels lavabos públics i no públics, vull dir, sí, sí, sí. Sí.
Ha buscat un lloc i l'ha trobat aquí i també m'explicaven el cas d'un jove que agafa la furgoneta de repartir que té el seu pare treballa repartint diferents tipus de productes, llavors li agafa la furgoneta quan arriba al vespre i el troba per... i la part de posterior s'utilitza per un altre tipus de feina.
És a dir, si trobeu una furgoneta de repartiment aparcada en un pàrquing fosc de nit amb algun intermitent encès, no us hi apropeu gaire moviment, perquè no està treballant aquella furgoneta.
Estava escolant i llavors li diuen, no, escolta, això pot provocar un enrenou, eh? Si el pare no sap el que fa el fill, que la notícia acaba arribant a casa i diu, escolta, el teu marit estava ahir repartint, vaig veure la furgoneta, pot acabar provocant un divorci, però bé, si hi ha alguna excusa, no n'hi hauria d'haver-hi cap, però si hi ha d'haver-hi alguna excusa per trencar tant en tant alguna norma, que sigui per amor, no?
És a dir, vosaltres, si us haguéssiu tocat confinar-vos amb les vostres parelles per separat, us haguéssiu passat el confinament pel forro, d'alguna manera? Us haguéssiu saltat la norma per anar-la a veure?
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Jo coneixent-me, crec que els primers dies hauria intentat ser bon Jan i al cap d'unes setmanes directament hauria trencat el confinament, si ho admeto.
Jo crec que aquest és el que ha fet moltes de les parelles doncs, que estaven separades per diferents regions sanitàries o no, o si més no hi ha en aquesta fase que és una mica estranya en què no ens podem moure de regió, fins dilluns no podem anar a Barcelona si som... en fi, avui la Gemma Herrero ens porta una qüestió que no és tan romàntica com la del Padilla
perquè
crec que és un tema que li sulfura ja des de fa temps perquè me n'ha parlat alguna altra vegada, que són els petards de Sant Joan. S'apropa Sant Joan, serà un Sant Joan diferent i...
Ojalá fuera diferente, ojalá.
A veure, què et passa, Gemma?
Pues mira, pasa que todo empezó porque vi la noticia, el govern ja té un pla per poder celebrar Sant Joan amb petards.
Em sembla perfecte.
Y efectivamente, me parece perfecto, mira, cállate, y déjame hablar. Y entré en combustión, porque dentro de la grandísima mierda que ha sido, y es la pandemia, me agarraba como un clavo ardiendo a que este año, por una vez, no hubiera petardos en la verbena. Me saca tan de quicio el tema que todo lo que diré a continuación lo tengo escrito. Y no me saldré del guión, porque dicen que quien pierde las formas pierde la razón, y aunque no esté de acuerdo, pero ni de coña, vamos con la frasecita, intentaré no ser faltona y evitaré en lo posible llamar gilipollas a los de los petardos.
A veure si ho aconsegueixes, perquè sóc un gran amant dels petards i tindré dret a rèplica. Endavant, Gemma Herrero.
Pues mira, los de los petardos lo que me parecen son unos gilipollas, en fin. Venga, Gemma, tú puedes, que tienes estudios y no sé...
Jo crec que no cal, tampoc, Gemma.
És a dir, no cal,
perquè és a dir, som molts els que som amants dels petards, és una tradició nostrada de casa nostra.
Ahora te voy a desmontar.
I és un dia a l'any, és un dia a l'any.
Ahora te lo voy a desmontar todo, tú déjame.
A veure.
Yo además, ya te digo que tengo estudios, no sé insultar, cómo podríamos llamar a los que tiran petardos, irresponsables, infantiloides, poco empáticos, gilipichis, abobaos... pandabárbaros, carayots, cagabandurrias... Estoy faltando otra vez el respeto, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vamos a dejarlo. Amigos, amigas, queridos radioyentes, no soy una amargada. Por supuesto que me gustan las fiestas, la música, el baile, el gentío, y podría traer a miles de testigos a mi favor, incluyendo a los de las Sanfermines, si se acordaran de algo, claro. Así que por supuesto que me gustaría San Juan, si no fuera por los irresponsables, poco empáticos, carayots, gilip... No sigo. De los petardos, porque ellos son los que me la fastidian. La clave está en que me resulta imposible celebrar algo cuando estoy asustada todo el rato y con el corazón en la boca con el pum, pam, fium. Así que cada año, la nit de San Juan, mi costumbre es encerrarme en casa, bajar las persianas y poner a todo volumen la televisión. Un plan genial, ¿eh? ¡Yuhu! Esa es mi tradición por vuestra culpa. Esa es mi revecha y ni en plena pandemia me voy a librar, que manda narices. Es una tortura, una pesadilla, para mí y para muchas más personas y también muchos animales. La nit de San Juan es una noche a evitar. Y si fuera solamente la nit, que este es uno de los argumentos, no, empieza un día antes y acaba dos después, porque a los brrrr de los petardos siempre les sobra alguno y sienten la imperiosa necesidad de compartirlos con el resto de la población. El año pasado, por ejemplo, el día después de la revecha, discutí con un señor de unos 40 años que, acompañado de su madre o de su tía abuela, estaba sentado en un banco a las 7 de la tarde tirando petardos. La escena fue tal cual. Yo pasaba por allí con mi perro y el tipo nos tiró un petardo a los pies. Y cuando le pregunté, una mica acalorada, lo reconozco, si estaba bien de la cabeza, encima me contestó que la loca era yo. Y por supuesto que era una amargada. ¡Que era fiesta, joder! Y yo me pregunto, ¿puedo decir que el señor en particular del banco con su madre era gilipollas o estoy faltando a todo un poble y las evas costumbres? La cantidad de gente como yo que podríamos disfrutar de la verbena y no podemos porque los de los petardos nos lo impiden. Sé que no estoy sola, lo sé. Y además que no se puede llegar a un acuerdo con ellos, que lo intenté el año pasado y no negocian, que son muy suyos. Y a las bravas llevo las de perder porque ellos tienen petardos y yo solo te desahogo en la radio. Pero para que se sepa, mi propuesta en Twitter fue la siguiente. Vale, se tiran petardos. Organización, con un horario. De 10 a 12, por ejemplo, o de 10 a 1. La respuesta fue no. Pero que te has creído, pues vuélvete a tu pueblo, fascista. Siguiente. Vale, se tiran todo el día los petardos y toda la noche, pero en un recinto donde a todos los que le gusta tirar petardos incluso lo disfrutarían más. Todos juntitos y con el ruidazo amplificado, en plan orgía de la pirotecnia. Yo te lo atiro a ti y tú me lo tiras a mí más fuerte todavía. ¡Pim, pam! Y hay sitios en la fila de la Gran Vía, por ejemplo, en el Estadio Olímpico, qué sé yo, en la playa, todos a la playa, los de los petardos. Y el resto, pues a nuestra bola, con nuestra musiquilla, las canciones de ayer, hoy y siempre, y a echar a la hoguera el mueble viejo. Pues no, tampoco les parecía bien. Vete a tu pueblo fascista. Porque el tema, el objetivo, al parecer, es lanzar los puñeteros petardos en mitad de la calle y asustar, acogotar a los demás, hacerse los amos de la fiesta con el ruidazo de los cojones. Luego están los que te vienen con el argumento de es que es una tradición. Vamos a ver. Como si las tradiciones, cuando son dañinas, cuando no tienen sentido, no se pudieran cambiar. Si fuera así, seguiríamos despeñando cabras desde lo alto del campanar o seguiría habiendo corridas de toros en Cataluña, por ejemplo. Son tradiciones también y las dos me repugnan. Así que, el argumento de la tradición no vale, desmontado. El de que es un día tampoco, porque no es un día, son más. Es el de antes, el de después y el de pasó mañana. Desmontado. Y el de que es divertido no cuela, porque hay personas como yo que lo pasan fatal. Animales que deben ser medicados, drogados o que se mueren de un infarto cada año, y cientas las personas atendidas por quemaduras o amputaciones. Es peligroso y no es divertido para todos, así que no es una fiesta de la que todos podamos disfrutar por vuestra culpa. Sí, a vosotros os lo digo, a los de los petardos, gilipollas.
A veure, Gemma Herrero, deixa'm dir que estic totalment en contra del que acabes d'explicar, que jo sóc una de les persones que tira petards, crec que tampoc cal dir paraulotes.
Porque te da igual la gente como yo.
No, és un cop l'any, Gemma. És que és un dia a l'any, és que és una nit a l'any.
Empiezan el dia anterior i terminen dos després. No és, és mentira que
no a tot arreu, no a tot arreu.
Pues mira, pues crec que tampoc Antoni, ja te digo yo que sí.
Tampoc cal insultar ni dir paraulotes a la gent que és amant d'això, de la mateixa manera que hi haurà gent que li agradarà més i hi haurà gent que li agradarà menys. I de la mateixa manera que cada vegada que hi ha una tradició, doncs hi ha defensors i detractors, però que és un dia a l'any.
No,
i que és suportable si és un dia a l'any.
No, sí, és suportable per a ti. No, per a molta gent com jo...
Pots que buscar no alternatives? Aquella nit de l'any...
Però que alternativa pots... pode buscar, si és impossible.
Doncs o treballar o anar a una altra banda durant aquella estona si tens al costat una plaça on saps que estan tirant petards tota la nit.
En serio, yo no sé dónde vives tú, pero te invito a que vengas este año a mi barrio, a San Antoni, para que me digas dónde me puedo meter. Exactamente.
Doncs sortir de San Antoni per una nit a l'any.
Y cuando me vine a vivir aquí, vivía por Horta Guinardó y tampoco me parecía aquello que fuera un poquito menos, ¿eh? Mm-hmm. O sea, como no me vaya del país en general...
És el moment d'apostar pel turisme rural aquella nit.
Sí,
una masia...
No sé, Padilla...
Hago un llamamiento que me dé dinerito a la gente y yo me voy a una casa rural a hacer puñetas.
No crec que rebis gaires ofertes. Padilla, com ho veus tu?
Jo de jove era molt com tu, Roger, i recordant coses que vaig fer a nits de Sant Joan, ara no estic orgullós, perquè és cert que era bastant dolentot i gaudia espantant a la gent.
Veus?
I no estic orgullós del que vaig fer amb 17, amb 18, 19 anys, que en aquella època sobretot anàvem a Mata de Pere, un grup de gent de Sabadell, i fèiem bastantes destrosses. I admeto que em va marcar molt, mira, és curiós, una entrevista que vaig tenir l'oportunitat de fer a un futbolista que era serbi i que havia viscut la guerra dels Balcans i em deia que ell jugava en aquell moment a València, el Nikola Sičić, que ell, cada cop que havia la mà esclatar i els petards a València, que és una tradició, ho passava molt malament perquè li recordava el bombardeig que va patir a Belgrat. em vaig adonar de com a vegades hi ha persones que han passat per experiències que els pot condicionar molt una festa que per mi era molt normal. Tampoc no estic d'acord amb la Gemma que s'hauria de prohibir. Crec que el que s'hauria de fer és...
Trobar un
equilibri. És a dir, per mi...
He intentado negociar de que
s'hagués a una d'aquestes hores. I crec que tothom que t'hagi volgut entendre...
No, i els oients estan dividits, perquè hi ha molta gent trucant felicitant la Gemma i molta gent trucant i posant a parir. I a les xarxes igual. Vull dir que és un tema que no hi ha terme mig.
Però per mi la clau és el respecte a la Gemma, és a dir...
Jo també crec que la clau és el respecte i insultar la gent que és amant dels petards, doncs no és amb respecte.
Mai fer-ho amb una persona desconeguda. És a dir, si tu vas pel carrer i un desconegut et tira un petard, aquesta persona és un mal educat. Però si la gràcia que hi ha de Sant Joan també és apagar-te amb gent que estimes i, per tant, crear ja uns espais de seguretat, que les persones que no volen tenir petards quedin a un racó, que els escolten però saben que no els hi arribarà, i qui vulgui entrar al joc sí que tirar-se les bombetes i els petards als peus, perquè si tenir un punt d'acceptar qui vulgui entrar al joc el pugui gaudir. I els altres només hagin d'escoltar de fons, veure des d'una distància prudencial l'espectacle, sabent que ningú serà prou mal educat com per fer-los mal. O sigui, ara m'està escrivint la meva mateixa mare, que està dient que està molt d'acord amb la Gemma, perquè és cert que la meva mare sempre ha odiat els petards, i el meu pare era el rei de la pirotècnia, però el meu pare tenia la prudència de llançar els petards als meus peus perquè jo volia jugar, i mai ho feia amb la meva mare. Per tant, crec que d'alguna forma ha d'haver un punt d'equilibri en què tots ens podíem entendre.
Mm-hmm. Gemma Herrero i Toni Padilla, ho he de deixar aquí perquè de seguida arriben els homes clàssics i abans també d'explicar altres històries. Cuideu-vos molt, una abraçada.
Un plaer.
Una abraçada.